El CELA ha afirmat que s'intentarà mantenir les escoles obertes en cas de rebrot al mes d'octubre. En una entrevista aquest matí a RAC1, CELA ha explicat que establiran un ordenament intern als centres educatius que permeti separar grups perquè, si hi hagués, ha dit, un rebrot, es pugui perimetrar el grup i no necessitar tancar l'escola. Són declaracions d'aquest mateix matí. Mentrestant, un altre ministre, en aquest cas el de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat també avui que el sistema sanitari espanyol està preparat per un possible rebrot del coronavirus. S'està constituint una reserva estratègica d'equips per part de les comunitats autònomes i el Ministeri està fent un esforç, ha dit Salvador Illa, per tenir una segona reserva d'equips de ventilació mecànica. Això és el que ha afirmat el ministre, que ha recordat que s'està preparant ja també la campanya de vacunació de cara a la grip. I ara més coses. Transports Metropolitans de Barcelona ha obert un expedient per investigar l'actuació violenta de dos vigilants de seguretat a l'estació del metro de la Sagrera aquest dissabte. En un tuit, TMB afirma que van desallotjar un usuari que s'havia negat a posar-se la mascareta i que va agredir un dels vigilants. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un dels vigilants agafa pel coll l'usuari i l'empenya escales avall, que cau d'esquena. L'àudio recull el fort impacte de la caiguda i el personal de seguretat a més crida el viatger que n'està fins a unes parts. L'home d'uns 40 anys va marxar sense requerir assistència. I atenció, perquè la celebració de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús aquest 19 de juny coincideix amb la Jornada Mundial de Pregària per la Santificació dels Sacerdots, instituïda ara fa tot just 25 anys per Sant Joan Pau II. El papa Francesc, en un missatge de Twitter, publicava aquest mateix divendres que invitava tots els creients a pregar perquè els preveres siguin sempre ministres de l'alegria de l'Evangeli per tothom. El Sant Pare demana, doncs, que la pregària de tothom al Senyor enforteixi els sacerdots en la seva vocació i els conforti també en el seu ministeri. Doncs bé, deixem aquí la informació. Nosaltres ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Bon dia. Avui és dilluns, dia 22 de juny, i passen 4 minuts a les 11 del matí. I ja és estiu. L'altre dia em van dir que fes una llista amb totes les coses que fer aquest estiu. La llista jo ja l'he feta. Ara em falta pensar qui les farà, perquè jo totes ja us dic que no les faré. Benvinguts a un o Déu meu, benvinguts a l'estiu, esclar.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murga.
Qui ens ho havia de dir? Ens hem cruspit la primavera sense adonar-nos-en i sobretot perquè aquesta sí que podríem dir que ha estat plenament una primavera confinada des del començament i fins al final, eh? I ara que ha arribat l'estiu, arriba també l'esperança que tot canviï i anem-hi millor, que estic segur, estic seguríssim que així serà. I nosaltres, des de la veu meu, volem col·laborar a aquest canvi i aquesta, diuen, nova normalitat. Diguem normalitat normal, sense més. Ho farem avui al Jordi Carretero, des del Control Tècnic i el Muntatge Musical. Bon dia, Jordi. Amb les col·laboracions de David Murga i la Marisol de l'Orden i un home que ha començat l'estiu amb mal peu. Mal peu, ja ho dic ara. Els ho explico de seguida, eh? Bon dia, senyor Ramon.
Home, no me parli, que això sí que és mala pata, eh? Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap.
A veure, senyor Ramon, ja em dirà què li ha passat, com ha vingut, com si no podia, no pot ni caminar, com ha arribat fins aquí, escolti'm, no m'ho puc ni imaginar.
Bueno, he vingut poc a poc, eh, i con un taxi també se l'he de dir, eh, pues miri, he caminat una miqueta i con el taxi he arribat fins aquí a la ràdio.
Deixi'm que ho expliqui a tota la gent, perquè si no no entendran res. Porta el peu tot embenat, però molt embenat, eh? Un embenat extraordinari, i un bastó per caminar, perquè si no no podria caminar, ja ho veig.
Pues sí, i ara ja no el tinc inflat, eh? Que he passat un fin de setmana de muy padre, señor mío, señor Miquel, eh?
Aviam, escolti'm, va, expliqui'm, com ha estat això?
Pues res, que vaig trepitjar malament anant pel carrer, mitja la cera i mitja avall, i si me va torçar el tobillo, me va quedar que semblava que me lo haguessin inflat con una bomba d'aquestes d'aire de la bicicleta, escolti.
No té res trencat, m'imagino, perquè si no, no podria ni caminar, eh?
No, trencat... Bueno, m'han dit que no, trencat no, però quasi, eh? Quasi.
Així és només qüestió de reposar, senyor Ramon, eh? Prengues un calma. No, és que no havia d'haver vingut avui, ja ho veig. Que el millor en aquests casos és fer repòs i tenir la cama estirada.
És que jo no sé estar sense venir aquí. I avui aquí volia venir, estar allà a casa sense venir a veure-lo a vostè i el Jordi Tècnic i a tota la gent de la ràdio, escolti, per explicar-los l'ús, per explicar tot això que m'ha passat.
Pues que digo, aviam, quan ha estat? Ha estat aquest cap de setmana?
No, que va. Si va ser el divendres, quan vaig sortir d'aquí de la ràdio.
Ah, caram, escolti, ja fa dies, doncs, escolti, divendres, però escolti, divendres és quan va sortir que havia quedat per dinar amb aquella senyora La Virtudes.
Calli, no me parli una vegada que tinc una cita i miri com acabo.
Ah, o sigui, que finalment no hi va anar.
No, què va, si encara m'està esperant con les croquetes a la taula, la Virtudes, mare meva.
Vaja, doncs sí que ens sap greu, això, de veritat, eh? Amb el mudat i el ben enclenxinat i el ben arreglat que es va posar.
Pues aquest va ser el problema, que com, mire, que se lo explico, com que me vaig posar un traje que feia molts anys que tenia guardat a l'armari, pues se veu, jo què sé, se veu que con los anys me debo haber encogido, jo què sé, no, se m'és petit ara, total que els pantalons me anaven una mica llargs, per això jo ja ho havia solucionat jo, perquè me vaig fer un dobladillo, com en diuen això?
Una vora.
És, un dobladillo, eh? I lo vaig aguantar amb celo, i vaig posar el celo per dintre el pantalón perquè s'aguantés, perquè quedés bé, saps? Però es veu que el celo se va desenganxar, se va soltar el dobladillo, se me va enganxar con la sabata, i just quan anava a pujar la cera, pues mira que vaig pisar malament i ara ja està, ja tenim el desastre.
Vaja, però sí que em sap greu, eh? I el va ajudar algú, suposo, a aixecar-se i tot això.
Sí, això sí. Un jove molt amable i una noia que passaven per allà, sí, me van ajudar i van cridar una ambulància i jo ja l'ho vaig dir que no feia falta una ambulància, però van insistir i sí, va venir.
Molt bé, i amb l'ambulància va arribar... Se van portar a l'hospital, dedueixo, no?
No, exactament, perquè... A veure, vostè se'n recorda que jo me vaig posar una colònia que vostè va dir que feia una olor una mica forta?
Sí, no només me'n recordo, sinó que aquesta olor encara... Mira, això era divendres, eh? Doncs encara és dilluns i encara l'olor encara volta per aquí els estudis de Ràdio Estel. Una fortor que va deixar, en fi...
Pues se veu que la noia, quan me va ajudar a aixecar-me i això, perquè que li va venir l'olor i se va merejar i van tenir la que carregar ella a l'ambulància, escolti, que no se podia, que no se despertava la noia.
Caram, ara, ja veig que era una mica fort, sí, sí. És que es va posar una colònia, ben igual. Ara no és el moment de parlar d'això, un altre dia ja en parlarem, eh?
Sí, però al final el noi me va acompanyar amb el seu cotxe, o sigui que la noia amb l'ambulància i jo amb el noi, però mira, mentrestant aquello s'anava inflant, eh? Tenia el tobillo que no veia, es va inflar com una mala cosa.
Potser li haguessin hagut de posar una mica de gel, que això, vaja, diuen, ja no hi entenc, diuen que va bé.
Bueno, ja ho van fer, ja. Va entrar a un bar a buscar una mica de gel el noi aquell i com que no sabien com aguantar-lo, pues me van treure la corbata aquella tan bonita que portava, escolti, i me van fer com un vendatge així d'urgència amb la corbata, sap?
Ja, la corbata aquella tan bonita, sí, sí. Home, mira, la corbata servia perquè era ample o era, eh? Vull dir que, per tant, per fer un homenatge d'aquests devia anar bé, eh? Veu, al final aquella corbata va servir d'alguna cosa, eh? Aquella corbata tan bonica que es va posar per la cita, vaja, en fi, és igual. Va, i va trucar a Virtudes per dir-li que no hi podia anar?
Sí, 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 claro, i lo va entendre tot, eh? Bueno, primer se pensava que li estava posant una excusa per donar-hi, però el noi aquell molt amable li va explicar i a mi i li va fer una foto con el mòbil, i va fer una foto allí del peu, sap, eh? I li va enviar perquè veiés que no era mentida, i entonces em va dir que no sé, que cap problema, que no me preocupés, que ja congelaria les croquetes per un altre dia.
Molt bé, veu? Perfecte, molt bé. Celebro que no hagi passat d'aquí i que ens ho pugui explicar, que és el més important, eh? Malgrat tot, veig que està bé.
Bueno, no estic per anar a jugar un partit de futbol, però bueno, però vaig tirando, eh?
Se't diu una cosa, i el van atendre bé a l'hospital, dic, eh? Perquè tot aquest enrenou que tenen, home, ara no és el millor moment per anar a un hospital, pobres, només els faltava a vostè amb això del peu i del turmell.
Bueno, escolti, sí, me van atendre molt bé, però que molt bé, escolti, aquesta gent de l'hospital són molt bona gent i molt professionals, eh? La verdad se ha dit, la veritat, eh? Sí, sí, estic molt content.
Molt bé, perfecte, doncs, i ara què?
Bueno, pues res, a esperar que se desinfle això, no?
Sí, ja li han dit el que ha de fer i totes aquestes coses, eh? M'imagino que hi ha anat algun antiinflamatori, alguna cosa, algun calmant...
Sí, ja vaig parlar amb el doctor i li vaig preguntar tot el que tenia que fer i totes aquestes coses, eh? Ja, li vaig fer una broma al doctor, li vaig fer una broma, com un xiste, saps? No sé si m'entén.
És clar, que va far-se així, sí.
I quan m'estava posant la venda, li vaig dir, doctor, quan se m'hagi desinflat jo podré tocar la guitarra? Li vaig dir jo, eh? I ell em va dir, diu, hombre, i tanto que podrà tocar-la, això no li afectarà per res, el peu no té res a veure, vostè podrà tocar la guitarra. I jo li vaig dir, pues miri que bé, perquè no l'he tocat mai a la vida. I que no va riure en el res, no, jo crec que no m'ho va entendre, eh? Bueno, però vostè sí que ja m'entén, eh? Volia dir que és com un xiste, ja, que és com que diu que jo li preguntava...
No, sí, ho he entès, és igual, ja està molt bé, eh? En fi, molt graciós, per dir-ho d'alguna manera. Escolti, i ara què, haurà de quedar-se aquí tot el programa o què?
No, ja m'aixeco a poc a poc i vaig sortint, eh? El Jordi tècnic m'ajudarà, que ja m'ha dit que m'ajuda ell...
Escolti, estan fent vostès una amistat profunda, eh? Està molt bé, m'agrada.
Home, sí, sí, és veritat, eh? Bueno, entonces, jo vaig fent, eh?
No es mogui, ja, esperi que soni una cançó o alguna cosa d'aquestes i ja ho vindran a buscar.
No, jo vaig caminar, escolti. Jordi, vine, Jordi.
No pot venir, el Jordi, que no ho veu. Escolta, Jordi, posa la sintonia i... És igual, jo què sé, estiguis aquí però no facis res, d'acord? Vinga, va, nosaltres continuem. Aneu amb compte a sortir, aneu amb compte, que no ens ho pagueu. Vinga, va, així, poc a poc, senyor Ramon, vinga, sí, mica en mica, un passet ara i un passet després.
Cuidado, que no me torni a torçar el peu una altra vegada, eh?
En fi, vinga, va, tranquil, va, això de veritat, aquesta emissora, últimament, el programa aquest sembla un vodevil dels millors temps del paral·lel, això, aquí entra la gent i surt per la porta, el senyor Ramon amb el peu, en fi, amb tot això, vagi fent, au, vinga, va, ja han sortit, molt bé, però avui no han fet soroll, veus? Mira que bé. Mira, això que hem guanyat. Jordi, el pots venir a buscar cada dia i així tanqueu la porta tranquil·lament i suaument. En fi, amb tot això no us he dit que la llista d'avui del programa la dedicarem a les festes, a les 10 festes que més us agrada celebrar. A veure quines festes ens dieu. Festes que ho siguin o no, eh? És a dir, a veure si m'explico. Que poden ser festes que vosaltres celebreu, que us agraden especialment, però que, per exemple, en el calendari no apareguin. Per exemple, és a dir, poden ser festes oficials d'aquestes de Sant Jordi, Nadal, el 11 de setembre, les que vulgueu, però també pot ser festes més personals i que només ens afecten a nosaltres o al vostre entorn. Potser algun aniversari concret, alguna celebració que feu habitualment, diguem, de caire més personal, i ja sabeu que ens podeu fer arribar qualsevol d'aquestes festes i ens ho podeu fer arribar fins uns minuts abans del programa. Les 10 festes que més us agrada celebrar. De moment, i mentre ho aneu pensant, a veure si aquest informe que us hem preparat us ajuda una mica més a decidir-vos.
Tot i que aquest any acabarà sent un any per passar la història, el que segur que no serà és un any que recordarem especialment per les seves festes, ja que la majoria d'elles, sobretot les que s'ubiquen en temporada de primavera i part de l'estiu, acabaran per celebrar-se d'una forma restringida o directament no se celebraran. Segur que molts esperen alguna època de l'any concreta per celebrar aquella festa que, pel que sigui, els hi agrada d'una forma especial i per damunt de les altres. De vegades aquestes festes poden ser de celebració general i global, com ara les festes tradicionals del calendari, el Nadal, el dia de Sant Jordi o l'11 de setembre. Però moltes vegades segur que també ens agrada celebrar i ens decantem per festes més locals, com ara les festes majors del nostre poble, vila o ciutat, o fins i tot festes que només ens afecten a nosaltres o al nostre entorn més immediat. Un aniversari o una efemèride concreta, com el dia del nostre casament, el naixement del nostre primer fill, o potser, aneu a saber, tenim per costum celebrar d'una forma especial el dia que vau aprovar un examen o unes oposicions concretes. El cert és que sempre hi ha motius per celebrar de forma especial alguna festa en concret. Pel que fa a aquest estiu que hem estrenat, tot ens indica que les restriccions hi seran, però no ens impediran celebrar les festes, sobretot aquelles que estiguin programades a l'aire lliure. I és que una de les coses que els ciutadans estem desitjant més en aquests moments és poder retrobar-nos amb els nostres familiars, amics, coneguts, i qualsevol excusa serà bona. Pel que fa a les festes majors, per exemple, es diu que es podran fer, això sí, de forma controlada i assegurant la distància entre les persones. Però una altra cosa seran les condicions amb les que es podran celebrar certs festivals. Tot plegat, i segons indiquen els entesos, es podrà fer gairebé tot, però de forma controlada i assegurant que no hi hagi grans aglomeracions. Avui, i més enllà de les festes concretes d'aquest estiu, us demanem que ens digueu quina és la festa que més us agrada celebrar, sigui considerada com a tal o no. Per què us agrada especialment i quina significació té per vosaltres? En teniu alguna en particular que ens vulgueu explicar? Pretenem fer una llista molt festiva, una llista que a la fi acabareu per confeccionar tots vosaltres. Així que, si esteu a punt, ens disposem a començar el top 10 d'avui amb les festes de l'any que més us agrada celebrar. Poseu-vos a punt perquè aquí comença l'O Déu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs espero que aquest informe us hagi servit per aclarir una mica les coses a l'entorn d'aquesta llista d'avui. Busquem les 10 festes que més us agrada celebrar durant l'any, siguin festes oficials o no. Només cal que ens en digueu una, amb una n'hi ha prou, aquella que més celebreu, la que celebreu sempre, any rere any. Ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres missatges a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, buscant el nom del programa, o Déu meu, allà hi trobareu un post amb la pregunta. Només heu de respondre i deixar el vostre missatge escrit. Ho podeu fer també a través d'un correu electrònic a l'adreça odeumeu@radioestel.cat o fer servir el nostre telèfon habilitat exclusivament pel WhatsApp. No truqueu aquest número perquè no us contestarà ningú. Ho dic perquè hi ha molta gent que ha trucat aquí a l'emissora dient, escolta, és que truquem el número de l'Odeumeu i no ens contesten. No, no, és que no contestarem perquè és només un número que està habilitat només perquè pugueu enviar missatges al WhatsApp, siguin notes de veu o siguin missatges escrits. El número és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. I a més, també posem a la vostra disposició, ja ho sabeu, el web del programa, que és www.odeumeu.cat. www.odeumeu.cat. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar els vostres missatges, les vostres opcions per la llista d'avui, que avui, recordeu, busca les 10 festes que més us agrada celebrar durant l'any. I recordeu, a més, que entre tots els que participeu, després surti la vostra opció a la llista o no, sortejarem un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Com passions desperten entre molta gent algunes festes de l'any, siguin festes més col·lectives o festes més personals. Voleu saber algunes de les que ja ens heu dit? Doncs són aquestes.
Nosaltres celebrem totes les festes, però potser la més sonada és Nadal. Adéu!
La festa que més m'agrada celebrar és el dia de Sant Jordi. M'agrada perquè és una festa de tothom. Regalar roses, passejar per les parades i gaudir de la primavera.
En principi, m'agrada quan vaig de vacances amb la meva família. Però el més grandiós és el dinar de Nadal. Manca que ara falta molta gent.
Hola, bon dia. Per a mi, me gusta mucho Sant Jordi. Si puedo disfrutar, voy a las Ramblas a darme un paseo y es todo muy bonito y mucha gente.
Bon dia. Bueno, a veure, quan tens els fills a 100 quilòmetres, el millor és poder-te reunir amb ells la millor festa al voltant d'una taula. Llavors, la festa major del poble, que és fantàstica, les seves habaneres amb el rom, els concerts, la dansa, les sardanes, els castellers, etc. Bueno, poqueta cosa, però mira, fa molta il·lusió.
Oh, Déu meu!
Les 10 festes de l'any que més us agrada celebrar són les que busquem avui per la nostra llista de 10, pel top 10 de Ràdio Estel, de l'O Déu meu. I a l'hora de posar música a la nostra llista d'avui hem anat a parar gairebé inevitablement, i donada la inauguració de l'estiu recent, a la Revetlla de Sant Joan, que és demà. I, per tant, la teníem molt a prop i no hem pogut fer una altra cosa que abocar-nos-hi gairebé de ple. Aquesta data, la de Sant Joan, és una de les festes també que podeu, si és que la celebreu, o la Revetlla, o el mateix Sant Joan, posar a la nostra llista. I això ens ha portat a la música de Jaume Sisa, que va fer per l'espectacle Venit de Sant Joan de Degoll de Gom. Ens hem quedat amb una cançó màgica, la cançó que té la clau perfecta per la nit del foc.
Jo no sé pas on és la clau del foc. S'ha fet tan curta i suau aquesta nit.
Ha estat un somni sense haver dormit. Distant i càlid s'ha esveït l'amor. Vaig recollint les cendres del vestit. Resta present un eco indefinit. Com un murmuri el que aquí s'ha vist.
Comença el dia i una nova llum esvergirà records nascuts del fum.
Un fil perdut et mou el sentiment. Són coses que sempre han estat pendents.
Paraules tendres, veus intemporals es manifesten de forma ideal aquesta nit.
Adéu.
Una cançó trista i melangiosa, talment com la nit de Sant Joan quan s'acaben les fogueres. Ens ha servit per posar música a la nostra llista d'avui, de les 10 festes que celebreu més durant l'any.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, estem fent la llista de les 10 festes que més us agrada celebrar durant l'any. Esperem les vostres opcions encara fins al final del programa. El convidat que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon és un actor que de festes en deu haver viscut moltes a la seva vida, a banda de les que ell celebri, personals, que això és cosa d'ell, deu haver visitat, si no totes, gairebé totes les festes majors de Catalunya amb els seus espectacles i, sobretot, amb els seus personatges, alguns dels quals han estat i són una autèntica festa. Els fa tots i s'atreveix amb tots, però si algun ha acabat sent gairebé el seu alter ego, és el rei emèrit, rei que, per cert, ara no està passant pels seus millors moments. Amb ell, no amb el rei, sinó amb el convidat, volem parlar de tot plegat i per això ens ve molt de gust saludar-lo. Toni Albà, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Hola, bon dia, Miquel, com estàs?
Toni Albà, com els deia, i com tots us saben, és actor. Des de l'any 1980, que iniciava la seva activitat fins ara, les ha vistes de totes formes i de tots colors. A la fi, però i tots els seus quilòmetres incomptables en el món del teatre i en mil i un espectacles, el que l'ha fet més popular han estat algunes de les imitacions, paròdies de personatges i molt especialment, com els deia, la del rei emèrit Joan Carles I. També tinc la sensació que deu ser el personatge, o potser no, ara ens ho explicarà ell en tot cas, que li ha portat més problemes o que li ha comportat més problemes. Ara parlarem de tot això i de moltes altres coses. El cert, Toni, és que, escolta, normalment, cal dir-ho sempre, sempre en pro de la llibertat d'expressió, no surts d'un embolic, però ja et poses en un altre, Vius en l'embolic constant,
Oh, clar, què faríem, si no? Els bufons ens dediquem a això, a posar el dit a la nafra i a vegades, doncs, això no agrada, sobretot no agrada a segons quins poders, doncs, totalitaris o acostumats a manar sota el juc i les fletxes, mai millor dit, i a vegades, doncs, esclar, són una provocació, i tenint aquesta família reial tan bonica que tenim, i tenim aquests polítics que tenim, doncs, esclar, és una temptació tot plegat, no?
Escolta, la vida de l'artista, Toni, la del còmic i humorista compromès com ets tu, ja deu portar això en el preu, no? És a dir, tu ja deus comptar que en el preu hi va l'haver de... Vaja, anava a dir suportar, l'haver de passar per aquests maltràngols.
Sí, sí, sí. A vegades pateixo per tu, perquè moltes vegades ja saps que ens hem confós.
És veritat, sí, és veritat.
A mi mil vegades m'han dit, m'he trobat amb gent que em diuen «Oi, el veig des que estava al Tres Pics i Repicó, el veig des que estava, com es deia a l'altre programa,
el Surti com surti, sí».
I em diuen «No, vostè és el senyor Murga». Dic «No, jo no soc el senyor Murga, el senyor Miquel Murga és un altre, però ens semblem». «No, no, no, vostè ho diu per dissimular, no dissimulo res, però sí, sí».
En tot cas, si serveix de consol, també et diré que a mi moltes vegades em diuen «Per què no em fa el rei una mica?». Dic «No, és que jo no sóc el rei és el Toni Albà». Ho dic per compensar una mica la situació. Per
mi és el Cesc Caral i la Vicenteta.
També, no, no, és el triumvirat, sí, sí, està clar. No, no, ja et deia això, que, en fi, tu ja deus comptar en que en el preu del teu ofici
ja va inclòs.
Hi va inclòs, eh?
Sí, el que passa que, de totes maneres, no ens hem d'estranyar d'això. Estem a l'estat espanyol, és el que és, i ja sabem que doncs, no passa ara, això, eh? Això ha passat al llarg de tota la història i al llarg de tota la història de tots els països. És a dir, la que hi ha algú que se n'enfot dels uns o dels altres, això no agrada gens als poders, siguin polítics, siguin administratius, siguin econòmics o religiosos, el que sigui, no? Això no agrada mai. A la que fas mofa, a la que fas befa, a la que te n'enfots, a la que fas imitacions, doncs mira, trobes en què sempre hi ha algú que troba que és un afront. Jo amb el jutge li vaig dir, escolti, jo escric lletres, estic paraules, escric verset, versots, rodolins, i els escrivia abans de la denúncia, els escric durant la denúncia i els escriuré després. Diu, ja lo veo, ja. Dic, sí, pues, o sigui, que jo no tinc cap tipus de por a cap tipus de represàlia. I punt. És que no podem deixar-nos emportar per la por. Clar. Perquè justament el que vol la denúncia, el que vol el denunciant, de fet, és que tinguis por i, per tant, que calli. I això no s'ha de tolerar mai, en cap cas, i ho dic per mi, ho dic pel Baltònic, o pel Hassel, o per... T'agradi o no t'agradi el que fem?
Evidentment.
A vegades jo em trobo amb gent que em diuen, és que, miri, jo no m'agrada gens el que fa vostè. O una vegada em vaig trobar amb un senyor, ja que estic a Ràdio Estel, doncs, perquè ho conec bé la casa.
Sí.
Doncs... una vegada em va dir un senyor, miri, jo m'agraden totes les seves imitacions, em va dir, menys quan vostè imita el Sant Pare, quan jo imitava el Rat.
Sí, sí, sí.
I jo li vaig dir, miri, doncs em sap molt de greu, jo només intento fer riure, a mi em sap més greu que el Papa Ratzinger doncs, s'hagi hagut de retirar perquè tothom sap que van cobrir doncs, uns senyors que els giraven els nens, no? I llavors va dir, bueno, però això és diferent, i va sortir per pataneres i va marxar.
Però també és cert, Toni, que acostumes a sortir-ne ben parat. És a dir, just per exemple aquests dies, fa 3 o 4 dies, s'ha sabut de l'absolució definitiva del delicte d'injúries del qual t'acusaven en referència a unes piulades que vas fer en relació a l'1 d'octubre, si no m'equivoco, si no em corregeixes, eh? En fi, de tota manera, ja saps que diuen allò de que abans de piular tu miris dues vegades. Tu no deus fer-ho gaire, això, eh?
No. Cal dir que a vegades sí, eh? A vegades conto fins a 10, fins a 100 i fins a 200. I al final no les envio, perquè n'hi ha algunes que esclar, quan sents lo de ara del Felipe González amb lo dels Gal, no? Que tothom sabia, diguem, però que, i clar, que t'ho confirmin la CIA. Llavors veus el PSC que se'n desmarquen dient que no faran pas cas a un informe de la CIA. Dius, escolta'm, arriba un moment que, esclar, la diria és tan grossa que no tens filtre. Llavors dius, va, com que la xarxa ja em va plena, l'únic que faig és algun retuit d'algú que m'agrada doncs, com ho diu, perquè si em deixés d'anar, la diria massa grossa. I tampoc no tinc ganes. Ara bé, això no vol dir que no em parli de les coses, eh? Vull dir, quan tinc ganes de parlar-ne, en parlo. I de vegades, doncs, sempre busco la ironia, o de vegades busco... I a vegades em diuen, hòstia, és que si causa els insults, doncs tal... Dic, mira, escolta'm, cada un dels insults que diem estan també al diccionari, i també hi són. I per la gent que són impotents, perquè jo no tinc cap tipus de poder de res, no tinc cap tipus d'amic ni de cosí que estigui en els àmbits de poder, quan no tens res més, quan t'enreden, quan... Doncs l'insult jo per mi també és lícit, i ho sento molt. I quan algú diu, ets un ruc, doncs mira, tu, és la vida. I més a més, això no, quan tu dius un ets abrupte, no impedeixes a l'altre que te'l digui a tu. Jo accepto perfectament que la gent em digui, ets un fill, ets un... No sé, que ho diguin, fantàstic, les paraules no maten a ningú, saps? I per tant, jo crec fermament en la llibertat d'expressió total, i que cadascú expressi, s'expressi i digui el que vulgui. Una altra cosa és que, usant de la llibertat d'expressió, tu causis un dany irreparable amb algú altre. És a dir, jo ara dic, el Miquel va ser un lladre perquè va robar no sé què, saps? I llavors t'estic fent un mal, clar, evidentment. I llavors, esclar, davant de la justícia has de poder actuar. I has de dir, no, si aquest senyor... Miri, ha dit que jo sóc un lladre i resulta que m'han fet fora de la feina perquè han fet cas amb aquest senyor en lloc de... I ja està. I evidentment, que aquí és on s'atura la llibertat d'expressió, no? El moment que dius una cosa que és absolutament falsa i que causes un dany.
Escolta, un dels malpassos que tothom recordarà va ser a partir d'unes piulades, em sembla que eren unes piulades, que vas fer després de la visita d'Inés Arrimadas a Waterloo i que va provocar que aleshores sí, demanessis disculpes, em sembla, però que va tenir com a conseqüència que fossis apartat del programa Polònia de TV3, on, per cert, ara han anunciat que tornes.
Sí, això és diferent, és diferent. És a dir, la denúncia me la feia la judicatura, la fiscalia, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
Caram.
Perquè jo vaig fer unes piulades dient, doncs, que per exemple, es veia la Guàrdia... Vaig fer primer tot uns rodolins amb la Carmen Lamela, després amb el juez Maza. Vaig fer jocs de paraules. Després vaig dir que atropellar, es veia un jeep, o sigui, recordeu, em sembla que era el Cuber o la Selva del Camp, un jeep entrant en una rotonda on hi havia manifestants el dia 1 d'octubre, i el jeep es veia claríssimament que intentava atropellar la gent, feien això que no sé com es diu, es deia el carrusel, en diuen. Llavors vaig dir atropellar els ciutadans ho fa l'islàmic i l'hispànic. Vaig dir així, tal qual, i cadascú interpreti el que vulgui. I tot això se va haver de retirar. O sigui, es va haver de retirar, diguem, el jutge ha dit que no hi ha delicte amb això, és llibertat d'expressió, i punt. I cadascú interpreta el que vulgui. Lo de les Arrimadas va ser que no és de les Arrimadas. Jo vaig fer un tuit i la senyora Arrimadas es va fer ressò del tuit quan ningú li havia fet cas a Waterloo, perquè es pensaven que serien 15.000 persones i van ser 15, o 1.000 no hi van ser, diguem. I aleshores, un de matí, jo vaig dir, si vas a Waterloo, vigila, no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam. Allà et sentiries com a casa i tindries tots els teus drets laborals respectats. Aquest tuit no anava dedicat ni a la senyora Arrimadas, no deia res de putes, no deia absolutament res i anava deslligat i desvinculat de tot. Era un tuit suelto. Ah, carai! Llavors ella diu, el senyor Albà m'ha insultat i m'ha dit puta i tothom li fa cas. I això és mentida. I el fet és que la senyora Arrimadas mai a la vida em va denunciar ni ella ni el senyor Carrizosa ni ningú, com una altra vegada que vaig fer un altre tuit, un rodolins, on parlava d'una Inés. Però no deia absolutament Inés Arrimadas. Però ells s'ho van agafar. I aleshores, esclar, el bonic de tota la història, el bonic entre parèntesis, entre cometes, és que tothom fa cas a qui diu que has dit que he dit.
Clar.
I és mentida, era mentida. I el fet és que a mi no em van denunciar per això. I ja està. El que sí que va passar va ser que m'han fet fora del Polònia.
Sí, això va passar, però és veritat que ara hi tornaràs.
No, ja hi he tornat.
Ja has tornat,
I he estat fent, gags des de casa.
És veritat, clar, sí.
Tots el Polònia confinats. I vaig estar fent... Vaig tenir temps de fer tres gravacions abans, just abans del confinament. Va ser a principis d'aquest any, o sigui, abans del mes de febrer-març, que vaig tornar un any després. Però mira, ha sigut un any molt productiu perquè m'ha donat per fer... He pogut escriure cinc peces teatrals, cinc monòlegs, de diferents tres de còmics i dos de irònics, més per pensar, i m'ha anat molt bé doncs poder fer aquest break, aquest stop en la tele, no?
Està molt
bé. I ara hi he tornat i espero doncs continuar, tothom doncs conscient de que al final quan escolta'm, jo sóc així, jo no canviaré. Continuo fent tuits. O
sigui... Escolta, però jo quan era petit, Toni, jo quan era petit el meu pare sempre em deia allò que ja ho m'ha dit a tanta gent, no et posis en política que sempre en surts mal parat. A tu no t'ho van dir mai, això?
Tota la vida.
Ah, també, eh? Molt bé, molt bé.
No t'hi fiquis. I jo dic, escolta'm, com que no m'hi fiqui? Jo sóc un bufó, sóc un clown. És a dir, un clown és el lector que fa que la gent riguin d'ell i de les seves circumstàncies, un pallasso, no? I també sóc un bufó. Sóc un actor que el que fa és assenyalar qualsevol tipus de poder per posar el dit a la nafra, això que deia, no? I que la gent riguin a través meu d'aquest poder, se n'enfotin d'aquest poder a través meu, que és el que faig quan faig una imitació. Doncs, escolta'm, jo no canviaré, jo continuo fent-ho i si això doncs, em causa unes conseqüències, m'aporta unes conseqüències doncs, que siguin davant de la llei o davant d'un jutge, jo em defensaré. I el que estic més content de dir-li al jutge va ser que jo li vaig dir al final de tot el meu al·legat final, va ser, miri, escolti, jo defensaré la llibertat d'expressió fins a les últimes conseqüències i aniré fins on calgui travessant fronteres en defensa d'aquesta llibertat d'expressió, que és un dret fonamental recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans. I puntó. I mira, em van absoldre. Jo penso que quan t'arronses, no ens hem de ronçar mai a la vida. Perquè és que el meu advocat, el Sergi Blázquez, de Drets.cat, em deia, és que tenim raó i punt, i ho hem de defensar fins al final, i hem de ser ferms amb això. Voluntat de fer mal a algú, de difondre l'odi, no, en absolut. A mi moltes vegades em diuen, és que tu odies Espanya. Dic, mentida podrida, com vols que ho digui Espanya jo? Jo no ho diu a cap poble del món. Absolutament a cap poble, com vols que ho digui? Així, en general, Espanya. Jo ho diu, i és cert, a un règim, a uns oligarques que des de fa segles estan intentant fer desaparèixer la meva tribu, el meu poble, la meva nació, la meva llengua, i tot, ja està. I llavors amb això em diuen ultranacionalista, et diuen de tot, no?
Avui tot parlant amb l'actor Toni Albà, avui a la veu meu, tot parlant amb ell de totes aquestes històries i de moltes altres coses, en la llista de 10 que estem buscant, recordeu, a part de la conversa aquesta que estem tenint, estem buscant les 10 festes que més celebreu. Vols que parlem del rei emèrit un momentet, Toni?
Hombre, claro, hijo.
Ho dic perquè tu... A veure, a mi saps que se'm fa difícil creure, Toni, que amb tants anys que el portes al damunt i que em fas paròdia, no te l'estiguis estimant una miqueta, ja.
Tens tota la raó del món. És curiós perquè l'altre dia pensàvem... El faig des de l'any 2002.
Déu-n'hi-do.
I el 7 de gener del 2002, de fet, el cap d'any del 2001 a 2002, el vaig passar a Ciutadella, i amb la primera persona, baixant del cotxe, a casa d'uns amics, anava amb la meva parella de llavors, baixo, poso el peu a terra a Ciutadella, la primera vegada que trepitjava a Ciutadella, i em diuen, Toni! I em giro el Toni Soler. Dic, hòstia, no foti. I bueno, quedem aquesta nit. Sí. Vam quedar la nit amb les parelles i amb els amics i tot. Vam anar a prendre un d'allò. Escolta, va, vinga. I llavors ja imitava l'Artur Mas. I imitava l'Aznar en el set de nit. I va, faries el rei? Va, vinga, sí. I va néixer allà. Va néixer a Ciutadella, a Menorca. I des de l'any 2002... Sí, fa...
És a dir, que la culpa la té el Toni Soler. Això li vols llançar les culpes amb ell, eh?
Home, clar. Sí, no, home, la culpa no, la responsabilitat, la idea.
Molt bé, molt bé.
I l'encàrrec, vaja.
Però ja tinc la sensació que t'ha donat moltes alegries, aquest personatge, no?
Home, mira, estic fent el cinquè espectacle ara mateix. O sigui, vaig fer l'Audiència Irreal, que és el que estic fent des de l'any 2002, el que l'estic fent, l'Audiència Irreal. Després vaig fer Els Bufons del Regne, amb Trot en Teatre. Després vaig fer la Família Irreal.
Sí.
No, el Protocol per Camaleons, que també hi sortia el rei, i ara hi vam fer la Família Irreal, allà a Victòria. I ara estic preparant una altra que es diu Abdical, que ja està preparat, ja està, són els millors números, on el rei ens sorprendrà perquè ja parla des d'un exili suposat, i ja està preparat, ja està a punt. I res, És curiós perquè mai a la vida penses que un personatge... Un dia estàvem amb el Tortell Poltrona, ens estàvem maquillant. Mira, va ser l'última vegada que vaig parlar amb el president Puigdemont, que estava, va ser en acte d'homenatge amb el Martínez de Foix, allà a l'INEF, a Montjuïc, i vam fer un gran homenatge, que havia mort feia uns mesos. I amb el Tortell, ell s'estava maquillant al costat meu, i estava, te'n dones compte, Tortell, que estem, ens estem maquillant del mateix? Ell, de pallasso, jo també, perquè, clar, jo també surto allà i faig riure, i la gent es fot en el far de riure de les animalades que arriba a dir aquest personatge. Mm-hmm. Hi ha un morbo, no?, en un personatge que és una miqueta, va ser durant molts anys un tabú, fins i tot es van acabar programes. Recordo el Mikimoto, que es va acabar per fotre-se'n de la...
D'una fotografia, va tenir una fotografia, sí, és veritat. Sí, sí.
De la infanta.
La infanta.
En fi. I, en canvi, doncs, nosaltres hi ha molta por quan van començar-lo a fer, però després dius, què carai, tu, com pot ser que estiguem en ple segle XXI i que encara tinguem por d'aquesta cosa? Vinga, anem, a fons.
Escolta, deixa que et pregunti una cosa abans d'acabar. Sé que em contestarà sincerament. De fet, ja abans ja m'ho has dit una miqueta, però quan fas paròdia del rei o de qualsevol altre personatge, de dos personatges que tu fas, alguna vegada hi poses mala fe?
No. És a dir, mala fe no, perquè mala fe voldria dir que dic coses per crear ferides incurables. I això, amb un personatge, primer de tot, amb un personatge que té poder, no és possible fer-ho, perquè ell continua sent milionari, continua tenint poder, i se li en fot tres pitos el que pugui fer o no pugui fer, el que pugui dir o el que no pugui dir. El que sí que és cert és que els personatges els acabes... clar, formen... has de pensar que jo faig la imitació, vale? Però si jo fes la imitació tal qual fos la imitació real, no faria riure. El que haig d'aconseguir amb les imitacions és fer riure. El cas més flagrant és justament el del Papa Ratzinger. Quan jo feia el Papa Ratzinger no imitava el Papa Ratzinger. El Papa Ratzinger és una persona superculta, una persona molt calmada, una persona que molt calculadora. Jo no imitava el Papa Ratzinger perquè no li vaig trobar el què. Saps de qui imitava? Jo imitava el Luis de Funes.
Està bé.
El Luis de Funes, el còmic
francès, sí, francès,
que feia el gendarme Saint-Tropez. A mi em recordava molt la cara el Papa Ratzinger i vaig pensar, calla,
és veritat,
cara,
és veritat.
El Luis de Funes. Bueno, em recordava el Luis de Funes i em recordava el Palpatine de la Guerra de les Galàxies.
Està bé. Escolta, i a més, com que tu en França ja has tingut una relació especial, no et venia de nou i anava bé, això. Està molt bé.
Exacte. Llavors, doncs, llavors esclar, amb la imitació intentes fer riure. Hi ha molta gent que això s'ho pren malament. I llavors, esclar, això, és que clar, ho fas amb mala llet. Home, és que, a veure, un rei que va matar amb son germà, que el va posar un dictador, que resulta que sabia tot el del Gal, que és milionari, que ha sigut comissionista, que ha fet tantes i tantes coses i que ha comès un munt de delictes que un altre ciutadà estaria ara mateix a la presó, per tot el que ha fet aquest senyor. I esclar, llavors, si me n'enfoto, hi ha mala fe, no, hi ha bufonada.
És la feina del bufó, està claríssim.
Clar,
escolta, Toni, espero que la sortida d'aquesta pandèmia, la qual sembla que comencem a veure ja el forat al túnel, et porti coses bones, moltes coses bones, que puguis treure en profit d'aquests textos que has escrit durant el confinament, i et desitjo, que ja ho saps sempre, molt d'èxit en tot, una abraçada molt gran i ben aviat ens tornem a veure.
Moltes gràcies, Miquel. Un plaer estar parlant amb tu.
Adéu-siau, bon dia, adéu.
Adéu, bon dia.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Vinga, anem consumint el temps del programa d'avui i hem d'encara repassar tots els missatges que ens heu escrit per dir-nos quines són les 10 festes de l'any que més us agrada celebrar. En tenim moltes des de les xarxes socials, des del correu i des del WhatsApp, que us llegim ràpidament. L'Alba Jurado ens diu: per mi la festa que sempre m'emociona celebrar és Sant Jordi. Encara que no sigui festa oficial, és la millor de l'any. És veritat, i a més és una controvèrsia interessantíssima aquesta, un dia que no és festa, però en canvi se celebra una festa extraordinària. La Rosa Puigvert ens diu el Nadal per tot el que comporta, evidentment. L'Albert concert en diu el meu aniversari, i aquest any en faré 70. Encara més ho celebraré. Està molt bé. Felicitats, Albert. El Manel Bosch ens diu la nit de Sant Joan, com el que dèiem abans. Ell diu per la màgia que comporta. La Remei ens diu Sant Jordi i el Nadal. Entretingut ens diu la nit i el dia de Reis. Veure la cara dels nens aquell dia és impagable, certament. La Núria, sent tu, ens diu el cap d'any, la Revella de Sant Joan, i acaba dient visca la Patum de Berga. Doncs visca, visca la Patum de Berga. L'Esteve Rius ens diu el dia que més celebro és l'aniversari del meu fill. És el millor que m'ha passat a la vida. Doncs veieu, són festes també molt personals, que està molt bé celebrar-les. L'Alejandro ens diu, a nivell general, l'11 de setembre, a nivell personal, el meu aniversari de noces. Vaig pels 50. Doncs felicitats també. Entenc que va pel 50 d'aniversari de noces de casament, eh? La Maria ens diu, tot el referent a tradicions, la castanyada, els trastoms i la festa major de Gràcia. Perfecte. El Montaliu diu la nit de Cap d'Any i la festa major del meu poble. La Remei, la festa de Sant Medí i la festa major de Gràcia. Deu ser de Gràcia, la Remei, segur. El Florenci ens diu Sant Joan i també el Carnaval. I acabem amb el que ens explica la Rosa B, que ens diu, sense cap mena de dubte, la festa que més celebro durant l'any és el Nadal. Que així s'emporta la palma, ja us ho dic ara, de totes les celebracions. Anem tirant cap al final i visitarem en un tres i no res internet. Perquè per internet abans ja ha passejat la Marisol de l'Orden i ha mirat a veure qui diu de les festes de l'any. Bon dia, Marisol.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé, tu quina festa és la que celebres més de totes les de l'any?
Jo la que més, Carnestoltes.
Carnestoltes, ho veus? Ha sortit també en alguns missatges, ens diuen el Carnaval, ens diuen sí. És curiós, està molt bé. I què hi has trobat quan has posat tot això a internet i has començat a navegar?
Doncs mira, clar, quan navegues això, a part de les festes majors i les tradicions així que ja n'hem parlat, hi han coses així curioses. Començarem per coses aquí a prop. Per exemple, a Girona, ja sabem que és molt típica aquella festa de les flors que és al maig,
sí,
que surten fotos espectaculars. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és per la zona de la Rioja, la batalla del vi.
La batalla del vi, eh?
Sí.
És que és la Rioja, escolta, si és la Rioja, amb què ens han barallat, si no amb vi, eh?
Exacte. Després, a Menorca, també és conegut, fan moltes festivitats amb cavalls, espectaculars.
A Ciutadella, fantàstic, sí.
Exacte, sí. I, bueno, jo vull anomenar el tema del foc i les falles.
Clar, el foc perquè, escolta, demà és el Revetlla, demà dimarts és el Revetlla, per tant, tenim el foc a tocar, i a mi, t'he de dir que em provoca una emoció extraordinària i celebro tant que es puguin fer les Revetlles amb una certa normalitat, si costin bastant, perquè trobo que és una nit màgica extraordinària. Eh?
Tens raó, i tant, ens fa molta il·lusió, cert. I, escolta, com que, bueno, també hem parlat del Nadal, jo volia fer un esment... si vols, algunes cosetes. Com celebren el Nadal a alguns llocs?
Ah, perfecte. Vinga, fem un repàs.
Val. Mira, a Alemanya, justament, que el més conegut és el Sant Nicolau, doncs el 6 de desembre el que fan és posar sabates a la porta de casa, per exemple. Sí. A Rússia celebren el Nadal el 7 de gener, o sigui, una miqueta més tard que nosaltres.
Ho veus?
Sí. I al Japó es celebra el Nadal amb el símbol de la parella i els enamorats.
Ai, que maco.
Sí, molt maco.
És una mica ensucrat, ja. És una mica nyonyo. Jo que em dic coses així, em cau la bava. Sí, està molt bé.
Una mica ensucrat. I, si vols, faig un esment a Brasil, que m'encanta, és un mes que m'encanta, que resulta que, clar, ja celebren amb el Papa Noel, i el que aquí és molt vistós és les platges d'Ipanema i així amb molts focs.
I ja et dic jo que veure el Papà Noel, el Pare Noel, amb el mateix vestit que tenim aquí present, vermell, tot d'hivern, amb el caputx i tot, veure-lo al Brasil a 40 graus al sol, és un espectacle impagable, sobretot veure el Papà Noel com ho aguanta, ja t'ho dic jo que és així, però és fantàstic.
Sí, deu ser molt curiós, oi?
Sí, molt fantàstic. Escolta, doncs, molt bé, veus, cada lloc del món té les seves particularitats i el Nadal és Nadal a tot arreu. I és la festa, jo crec que és la s'ha sortit de totes les llistes, de totes les opinions que ens ha donat la gent per la llista d'avui. Per tant, jo crec que ocuparà lloc d'honor a la llista de 10. Marisol, demà hi tornem.
Perfecte, molt bé, Miquel.
Gràcies, una abraçada, que vagi bé.
Ara, tu.
Adéu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Tenim temps just, però necessari, per fer la llista de 10. Ja la tenim feta i configurada. Aquesta és la llista de les 10 festes que més celebreu.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Una de les festes tradicionals lligades al Corpus va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Parlem de la Patum de Berga.
Número 2.
Una festa amb rituals de tradició pagana i que és el preàmbul a la Quaresma, el Carnaval.
Número 3.
Ens heu anomenada molt avui en les vostres opcions. La posem com a mostra de botó del que són totes les festes majors de Catalunya. La Festa Major de Gràcia.
Número 4.
És el dia en què se celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data que celebra una derrota històrica i que hem convertit en festa molt habitual entre els catalans, l'11 de setembre.
Número 5.
Una altra de les tradicions més celebrades i que també hem comprovat que té un grapat de connotacions emocionals que us la fan celebrar lligada a Tots Sants, la Castanyada.
Número 6.
Tot i que no està considerat dia festiu del calendari, aquest sembla que és precisament el seu gran èxit de participació. Aquest any s'ha vist truncada la seva data per la pandèmia, però hi tornarem, i encara amb més força que mai, el dia de Sant Jordi.
Número 7.
És impagable veure la cara d'il·lusió dels nens aquell dia, i sobretot aquella nit, és clar, la nit de Reis.
Número 8.
Són festes gairebé privades i personals que tenen un alt component emocional. Ens l'heu citat molt avui, l'aniversari de noces.
Número 9.
Deu ser perquè hi som a tocar i també perquè és una nit plena de màgia, de foc, de color i d'emocions. La nit de Sant Joan.
Número 10.
I tanquem la llista d'avui amb la festa que més heu anomenat en els vostres missatges. És un dia per celebrar en família i en el que sembla que tots estem disposats a perdonar-ho tot. Evidentment, parlo del dia de Nadal. Doncs un dia més hem estat capaços de configurar una nova llista de 10. Avui les 10 festes que més celebreu durant l'any. I el lot de vins Lovers Wine Elegance avui el donem a la Núria Centú, que ens ha dit el cap d'any, la Revetlla de Sant Joan i visca la Patum de Berga. Demà dimarts hi tornarem amb una nova llista i ho farem amb una llista una mica especial. O sigui, és una mica especial, anava a dir, amb una llista negatiu, però tampoc no és exactament així perquè segur que també podrà ser constructiva i ens donarà molts arguments per entendre coses. Demà busquem la llista dels 10 personatges que més us han decebut. I per què? 10 personatges que us hagin decebut. I per què? Polítics, actors, personatges històrics, cantants, filòsofs, tots hi tenen cabuda en aquesta llista que espero que sapiguem positivitzar a partir d'una decepció que hagueu tingut. Els 10 personatges que més us han decebut i per què? Això serà demà. I penseu, i ens podeu començar a enviar notes de veu al 644-34-3010. Ara sí que ja ho tenim tot. Gràcies a tothom per participar un dia més al Top 10 de Ràdio Estel, a l'Odeu meu, i gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa, el Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, les col·laboracions del David Murga i la Marisol de l'Orden, i el senyor Ramon, que espero que es recuperi aviat d'aquest mal pas que va fer, i mai millor dit, entorçar-se el turmell, just quan anava a una cita, a un dinar, a una senyora que el volia conèixer. Ai, quines coses passen. En fi, demà hi tornarem. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga. Ràdio Estel.
Fins a l'interior de mi i els camins deixats enrere s'han creuat avui. Arriben les carreteres fins les portes d'un país i ens adonem que les fronteres són de tu i de mi. Les carreteres vindran Les carreteres se'n van. Les carreteres passen pel mig del cor. Si l'equipatge som tu i jo. Som tu i jo. Arriben les carreteres fins a l'interior de tots, on cadascú té una finestra mirant com passa el món. Les carreteres vindran, les carreteres se'n van, les carreteres passen pel mig del cor. Si l'equipatge som tu i jo, som tu i jo.